participan agentes muy diversos: generación, distribución, comercialización.
Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
...21 anys amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, ja començam aquesta tercera i darrera hora de programa. Recuperam el tema primer que ens cridava l'atenció, un dels que tant ens criden l'atenció en aquest programa. Un fenomen viral que ha fet embogir les xarxes. Ens referim a les conegudes com a frutinovel·les.
Mañana viene un compañero de equipo nuevo a cenar.
Ok, Mansi López, te quiero mucho. Qué hermosa familia tenemos.
Amor, te presento a Mango Icardi, mi nuevo compañero de equipo.
Hola, Mango, qué lindo sos.
Muchas gracias, Wanda. Un gusto conocerte. Qué bueno que hayas venido, Mango.
Les anomenades frutinovel·les s'han convertit en un dels fenòmens virals del moment a les xarxes socials. Es tracta de microhistòries audiovisuals creades amb intel·ligència artificial i protagonitzades per fruites humanitzades que viuen drames propis de les telenovel·les clàssiques.
Exacte, són capítols molt curtets, d'entre un a dos minuts, pensats per consumir ràpidament a plataformes com TikTok o Instagram. Les trames inclouen infidelitats, com veiem en aquestes imatges que descrivim pels nostres oients, en què sabeu precisament en què una fruita porta ses banyes a una altra, triangles amorosos, secrets familiars i girs inesperats, però amb un element distintiu, i és que els personatges són això: plàtans, fraules o llimones amb emocions i també veus humanes.
Enganxadíssims a la història aquesta d'en Mango Icardi.
És que no podia llevar els ulls. No m'estranya que generi polèmica, perquè les comences a veure, clar, i te produeixen aquest efecte addictiu. I
perquè aquest format, Marta, combina un mot surt amb estètica exagerada, típica de serials sud-americans, cosa que enganxa ràpidament l'audiència i facilita la seva viralització. Però no tots són elogis. Alguns experts ja han alertat que aquestes narratives poden reproduir estereotips, relacions tòxiques i continguts de baixa qualitat pensats només per captar l'atenció de l'usuari.
També s'emmarquen dins el fenomen conegut com Brayrot, continguts molt addictius, però molt profuns, que poden afectar especialment el públic més jove. Tot i això, el seu èxit és indiscutible. Milions d'usuaris consumeixen i comparteixen aquestes històries cada dia.
No sé si entre les 9 i ara heu tingut temps de veure qualque frutinovel·la.
No hem tingut temps, però ja vos he dit jo que fa un parell de setmanes ja vaig sentir com una influenciadora parlava... No, tot el contrari. Deia que estava enganxadíssima en aquestes frutinovel·les i, de fet, feia un vídeo en què li mostrava aquestes frutinovel·les a sa mare, i sa mare també reia i s'ho passava en bomba i fan com una mica d'apologia d'aquestes frutinovel·les, però és vera que darrere s'hi amaga una cosa que no és tan innocent ni tan de rialla, perquè en el final no només és que hi hagi un triangle amorós, és que hi ha violència explícita. El plàtano, com era? El plàtano negro?
Banano negro.
Banano negro, que li pega sa fraula perquè li ha parat ses bany. Bé, un contingut bastant explícit i que, dèiem, està específicament pensat per moltes reproduccions i molt de magrades. I això... pot arribar a normalitzar situacions que no són recomanables ni haurien de ser normalitzades en cap cas, i més en població jove.
Home, reprodueixen una mica la narrativa d'aquelles telenovel·les sud-americanes que ens varen enganxar a partir dels anys 90, en Cristal, La dama de rosa, Rubí, tot aquest
crull.
Esmeralda, tot el Café con arma de mujer, n'hi ha moltes. Que d'allò que parlen són de relacions sentimentals extremes, que és una mica allò que expliquen en aquestes, en aquestes fotinovel·les.
Descripció ràpida del Marta contingut del primer capítol, que estic informant-me per poder tenir més arguments per debatre. Diu, ho llegeix literalment, en el primer episodi de la sèrie que ha creat aquest usuari, Taronja ofereix a la seva amiga Llimona dutxar-se a casa seva i aquesta se topa en el bany amb banana negra.
Que banana negra.
Exactament, banana negra, que és somo de taronja en plena dutxa. Tot ha estat un malentès, diuen, després en tranquil·litat. Sí. O sigui, atenció, perquè és el que deia la Joana, infidelitats...
En banano te deixen embarassades les dues.
I després,
I llavors les amigues se separen. És que jo aquesta l'he vista. Llavors les amigues se com a barallen.
Però tu has arribat a veure un capítol sencer?
Un capítol sencer,
no, però és que són...
És com un serial.
Ah, sí, que són
curtes. No vull fer spoilers. Ses dues, la taronja i la llimona, se queden embarassades. La taronja, perdonen, en banano, i se queden sonint en la llimona. I llavors la llimona et vigila des d'en fora per saber què s'ha fet el seu fill.
Ara jo no sé si ens hem de preocupar perquè estàs enganxat.
No estic enganxat. Jo, hi ha coses que me fan gràcia, les mires i hi ha un esperit crític a darrere. Jo deduesc o puc intuir aquest tipus de comportaments no s'han de traslladar a la meva vida diària. Però això no vol dir que no pugui gaudir un determinat d'un d'aquest tipus.
El perill, companys, el perill és que si de sobte, perquè és vera que els dibuixos són agudíssims, estan fets amb intel·ligència artificial, però hi ha alguns que són molt tendres, que criden l'atenció, estan ben fets, cauen mans. Imagina't un nin en sa tablet fent scroll i veuen aquestes fruites adorables, aparentment.
Mira, me posa els auriculars. I per què, Marta Grau? Perquè vull demanar en Bernat Nadal que no confondre en los fruitis, que no té res a veure.
Vai de cadira.
Es muy divertido. Somos fruitis dulces, sí. Ricos y verdes, vegetales.
És que, clar... És que
no,
no és el mateix.
No confondre,
fruitis
per favor.
En frutinovel·les.
No tenen res a
I tampoc
a
confondre les frutinovel·les en los fruitis, ni tampoc amb aquest altre temacle dels anys 90 de Bon Bon Chip, que era aquest Toma Mucha Fruta.
Toma mucha fruta, mucha fruta fresca. Tómala y disfruta como te parezca. Puedes exprimirla para hacerte zumo.
Puedes compartirla. Ahora no.
Yeah, yeah, yeah. Llena tu nevera con kilos de peras.
Ai, Déu meu, per favor, quan et penses escoltar aquesta cançó?
Molt bona promoció per fer que els infants mengin fruita.
Clar,
des d'aquí,
però no fomentem el consum de fruita. Recorda'm, 5 peces diàries no ens recomanem a través de les frutinovel·les.
No,
hola, mirant una frutinovel·la pujarà el consum de fruita. Crec que no va per aquí la cosa.
En tot cas, amb aquest missatge d'alerta i de no confondre frutinovel·les amb altres qüestions que puguin ser més innocues, perquè no ho són d'innocues, ja han dit que parlen de relacions tòxiques, de violència, deixant de banda aquesta qüestió, que segur reprendrem en algun altre moment, perquè és vera que genera debat, per parlar-vos de seguretat alimentària. Si teniu fills, nebots o coneixeu qualque infanta amb al·lèrgies alimentàries, segur que sabreu que més enllà de poder vigilar què és el que estan menjant, hi ha també molta por, molts de dubtes i moltes preguntes, Joana.
Sí, moltíssimes, perquè què passa si tenen una reacció al·lèrgica, com s'ha d'actuar i, sobretot, com ho expliques a un infant, a un nen o una nena, sense assustar-los, sense espantar-lo. Per això ara volem xerrar-vos d'un conte infantil que converteix l'adrenalina en un unicorn màgic per ajudar els més menuts, els més petits de la casa, a entendre que és una al·lèrgia greu i com afrontar-la.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció.
Es titula Adrenalina, el unicornio mágico, i l'ha escrit l'al·lergòloga Susana Ranea, que, a més, fa feina a l'unitat de desensibilització alimentària de l'Hospital Creu Roja de Balears, on ajuden molt de pacients a recuperar la tolerància a certs aliments. Amb ella volen parlar de salut, de pedagogia i també de com perdre la por davant certes situacions. Susana, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, aquí.
Encantats de saludar-te. I primer de tot, te volíem demanar com neix l'idea d'escriure aquest Adrenalina, el unicornio mágico, i per què decideixes fer-ho en format de conte infantil.
Bueno, bàsicament, la idea de fer aquest conte va ser un poc aleatòria, va ser màgica, perquè estava amb la meva filla, em va fer un dibuixet amb un unicorni, i com que nosaltres per la nit, quan érem petits, jo sempre deia, digue'm tres coses que te faré un conte. I em deia tres coses i jo li feia un conte. I llavors em va fer un dibuix i diu, mama, et dono un dibuix, fes-me un conte. I, bueno, em vaig posar i, clar, tot d'una, un unicorni amb una punxa al cap, jo, clar, l'argòloga, pues, què se m'acudeix? Pues que és un unicorni que té allà l'adrenalina i que salvarà la vida d'una princesa, tal qual. I llavors ella em va començar a donar els noms a les princeses, les al·lèrgies a les maduixes i tot, i va sortir pues, un conte molt maco perquè reflexa exactament quin és el procés, les pors dels pares, dels nens, com explicar-los què és una al·lèrgia, què els hi pot passar d'una manera molt, molt màgica i amb un final molt xulo, perquè els nens no s'oblidin mai l'adrenalina, perquè sigui algo que tingui valor per ells, perquè, clar, el conte ho demostra així, no? que és una cosa que s'ha de fer d'aquesta manera, i va sortir d'això, d'una necessitat que hi havia, perquè jo ho veia cada dia a la consulta, i d'una casualitat de la vida. No? Bàsicament va ser això.
Clar, tu deies que d'alguna manera l'adrenalina té una importància vital, mai més ben dit, i has utilitzat aquest unicorn, no?, precisament per fer veure o entendre que és la manera en què s'han de punxar per salvar-se la vida, no? Sí, sí. Conta-me'ls una miqueta com explicaven els infants, no?, que aquest ús de l'adrenalina és tan important per a ells.
Bueno, bàsicament el que fem és... Això està molt en mà dels pares, no?, perquè... Tu com a metge diagnostiques, el primer dia no ho dius davant dels nens, no pots, perquè, clar, és un trauma, per dir-ho d'alguna manera, no? No li pots dir a un nen, te pots morir, no? El metge no ho dirà mai, això. Però sí que és cert que hi ha pares que ho diuen, i llavors te trobes després amb nens de 14 i 15 anys, amb pors, que no mengen res, però res de res, perquè tot els hi fa por. Clar. Tenen això ficat al cap, no? Llavors, la manera és, primer, parlar amb els pares, explicar-los pues, que és una situació delicada, que realment les reaccions... bueno, ells ja ho han vist, no? Ho han viscut, perquè, evidentment, venen a la consulta després una reacció. Però sí que és veritat que hi ha persones que no l'han tinguda o no s'han donat compte de que la reacció era tan greu o potencialment tan greu, perquè han tingut la sort d'estar... a prop d'un hospital, encara no s'han manifestat tots els símptomes. Altres sí, altres desgraciadament han arribat a l'hospital molt malament i no els has de dir absolutament res. Saben a lo que s'exposen. Però els pares són els primers que han de tenir aquesta notícia. I llavors aquest conte és com a vegades ells mateixos els hi costa explicar als seus fills. Inclús els hi acostumen a dir «te puedes poner muy malito». I hi ha una nena que va trobar aquest conte i una amiga seva era al·lèrgica, molt maca, va sortir amb un programa també d'IV3, i diu, és que la meva amiga tot el dia em deia que li llegís en bucle aquesta part del conte on la princesa es posa malament perquè li volia sentir els símptomes, el que li passava, com se li inflava la boca, i volia que li repetís una, dos, tres, quatre vegades en bucle. Perquè, clar, ella no li havien dit mai el que li podia passar, només li havien dit... em puc posar molt malita, però no sabia exactament que era molt malita. I clar, són aquestes coses que a vegades no tenim al cap, però que els nens se fan una idea, a lo millor equivocada, del que els hi pot passar o al revés.
Clar, doctora Renea, si parlam de la vostra feina, la unitat de desensibilització alimentària relacionada amb aquest conte, no sé quant d'usuaris infantils que han passat per aquesta unitat també s'han llegit el conte i han entès una mica millor com funciona el món de l'alimentació i com és important tenir adrenalina, però també perdre certes pors, com ara comentàveu.
Clar. A veure, jo normalment als meus pacients i a EMNA, que és l'Associació d'Al·lèrgies d'Espanya, els recomano, no? El conte sempre se'n van, els nens que han tingut una reacció, a part, ho agafen mestres, per exemple, perquè hi ha códigos QR en el llibre, al final, que estan connectats a un canal de YouTube, on jo mateixa explico en 2 o 3 minuts cada vídeo pues, com t'has de posar l'adrenalina i quan te l'has de posar. Quins són els símptomes, què has de fer, com s'ha d'actuar. I llavors hi ha escoles, hi ha professores que estan fent el treball de grau que el tenen com a manual, l'han fet d'aquest conte, i que em sembla superbé, no?, perquè està per això, perquè els professors, sobretot, o una persona que tens un amic i dius, mira, o els pares, m'he de deixar el nen a casa d'algú, què fem ara si li passa alguna cosa? Perquè, clar, te col·loquen l'adrenalina i l'altre se li posen els cabells drets. I diu, jo ara què era fer amb tot això? Llavors, amb aquest codi QR tu entres i en 2 minuts estàs totalment preparat per identificar i actuar en el cas que aquest nen presenti una reacció al·lèrgica.
I, doctora, com funciona aquesta dessensibilització a certs aliments?
Bueno, el que s'ha vist des de fa molt d'anys, ja fa 20 anys que s'està començant a fer a llet i au d'això, i el que s'ha vist és que podem arribar un pas més enllà, no només evitar un aliment, sinó intentar que el cos toleri aquest aliment que t'està matant, per dir-ho d'alguna manera. Llavors el que fem és donar dosis progressives, molt petites des del principi, per crear un estat de tolerància immunològica. Això ho fem amb un estricte control, que no pensi a la gent per sentir això, que menjant poc a poc solucionarà el problema, perquè té la seva part bona i la seva part dolenta. O sigui, ha d'estar amb unes dosis que ja estan estudiades en protocols, les dosis de pujada, de donar més aliment, s'han de fer amb estricte control amb una infermera, una monitorització, i no està exempta de reaccions, tot i que són reaccions totalment controlables, perquè estan en un medi hospitalari. No és el mateix que tenir un accident al carrer, una transgressió, que tu no saps el que estàs menjant i te passa, i llavors has de córrer, i és molt diferent. I llavors aconseguim que tolerin com a mínim les traces, que el problema de les traces pues ho treguin ja del cap, encara que hi hagi un accident o que algú estigui contaminat, que això no impliqui un perill de la vida. I després aconseguim que mengi l'aliment, en molt de casos.
I abans
és un procés llarg.
I, doctora, abans de començar el tractament, es confirma el diagnòstic? Ho dic perquè també hi ha molta de gent que diu que és al·lèrgica a coses que després no ho és.
Fonamental. Sense confirmació de diagnòstic no se pot fer una desensibilització, perquè no estaríem fent res. Estaríem fent coses que no són pas veritat. No, s'ha de confirmar el diagnòstic i això és precisament la primera part de més risc, perquè has d'arribar a donar la dosi que dona reacció a l'hospital. A partir d'aquí començar de la desensibilització. O sigui, sempre està confirmat que un pacient és al·lèrgic a l'aliment, si no se fa aquest procés.
I de vegades, Marta, Joana, quan qualcú és petit, costa entendre certs conceptes, i per això la doctora, l'al·lergòloga Susana Ranea, va fer aquest Adrenalina, el unicornio mágico, un conte, una eina pedagògica que va beníssim per als infants amb al·lèrgies, perquè entenguin una mica quina és la seva situació.
I ajuda a normalitzar aquesta situació, a viure-la de manera més natural, tot el que siguin eines i recursos didàctics per normalitzar el que són les al·lèrgies. Benvinguts siguin. Doctora, enhorabona per aquesta proposta que pugui arribar a moltes famílies i que cada vegada, quan se li dona aquest kit, veritat, no faci tanta por, quan se dona aquest kit a uns amics, quan te li ha de passar un vespre fora de casa, que no faci por, que se pugui dur d'una manera més natural que com se fa durant molt de temps, no? Que generava aquesta por i aquesta incertesa. Enhorabona, doctora.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.
Igualment. I és que no és fàcil, Jo tenia el kit aquest famós amb els meus infants quan eren petits i sempre desitges no haver d'utilitzar mai, perquè dius, més si ho sabrà fer bé, si no, mai desitges, no?, que arribi un moment d'aquestes característiques, perquè tampoc saps com reaccionaràs. Afortunadament no el vaig haver d'utilitzar, però sí que passes, de pena i molt. O sigui que aquestes eines són més que benvingudes. Deies que avui escoltàvem música molt antiga, que soni Silvio Rodríguez amb aquest unicornio azul.
Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió.
Però deixarem de banda la nostàlgia, perquè és veritat que és una cançó molt guapa, però molt nostàlgica també a la vegada. Aquesta notícia és trista, però a la vegada alegre per la música que fèiem. Adeu a la darrera integrant de les Ronettes.
dimarts que duim de cantar
és que
i de ballar. Sabonets.
I a part, també aquesta cançó me transporta a Dirty Dancing.
Sempre.
Ha hagut un moment que Joana i jo te feien les veus de fons.
Clar, és que no permetré que t'arraconin, Maro. Oh. I ara és quan jo mos podrem a ballar aquí.
Aixecar,
ho intentaria, encara que potser m'apegués l'umbago perquè no estic molt preparat ara, però ho surarem. Clar, parlàvem que hem dit adeu a la darrera integrant de les Ronets, Nanedra Tali Ross, la darrera supervivent d'aquest mític grup pop dels anys 60. Ha mort a 80 anys. La formació va popularitzar clàssics inoblidables com aquest Be My Baby, també Baby I Love You o Walking in the Rain, que interpretava al costat de les seves cosines.
Segons ha informat la seva filla i el compte oficial del grup a les xarxes socials, Ross va morir aquest diumenge a casa seva. En un comunicat, la família ha explicat o ha descartat, més ben dit, que la seva veu, el seu estil i el seu esperit varen ajudar a definir un so que canviaria la música i la seva aportació i influència també perduraran per sempre.
La imatge sensual i les veus potents de The Ronettes, juntament amb la producció i composició de Phil Spector, les varen convertir en un dels grups femenins més influents de l'època daurada dels girl groups. Durant la seva trajectòria, varen fer gira pel Regne Unit en The Rolling Stones i van establir una estreta relació amb The Beatles. L'altre dia que celebràvem, crec que era dijous, els 30 anys des Wannabe de ser Spice Girls, clar, les Ronettes, en aquest sentit, varen ser unes precursores d'aquestes girls groups que després varen anar com a diluint-se amb el pas dels anys i les Spice varen fer reviscolar amb aquell estil que no té res a veure amb les Ronettes, però que també varen marcar un abans i un després pel que feia a la música cantada per dones.
No hi havia cap pel·lícula dels anys o que simulàs que fossin els anys 60 que no sonàs aquesta cançó. En veritat, va ser quasi tot un himne.
Ho era. Quantes vegades no en somia que mos diguin Be My Baby? Clar, és que eren cançons que convidaven a escoltar-les i sobretot a ballar-les.
I sobretot que no passen de moda, no? Perquè
no, aquesta és superactual.
No són tan efímeres.
Estimades, no passen de moda. És un clàssic, però...
Una cosa.
No, però no és el mateix que Unicorn i Azul, que m'ha escoltat abans, o
que també era una fantasia.
Era una fantasia.
Silvio Rodríguez.
Però que no són cançons que passen...
Trobes que han veït bé.
Sí, jo crec que sí.
Però això són clàssics.
Sí, no, i que, a més, hi ha cançons més recents, que mos agradi o no, t'agradi més la música moderna o no, que són més efímeres, que passen de moda més ràpid. Supos que, no sé, per una qüestió de què, però cançons d'abans que perduren al llarg del temps i fins i tot les noves generacions coneixen, identifiquen i canten.
Clar, és que ara hi ha molta oferta. El problema és que ara, en la democratització d'internet, tothom que fa música pot compartir-la. Mm. I triomfar o no ja depèn més d'un algoritme que de que qualcú pensi que vals o que qualcú aposti per tu. En canvi, a l'època de les Ronettes era complicadíssim perquè només ho aconseguia una persona de cada 1.000 o de cada 100.000 i elles varen saber tocar la tecla.
I segur que s'hagueren enfrontar a crítiques perquè en aquell moment les dones...
Amb esclisme, a cobrar manco aquests seus companys, de tot.
Degués ser una trajectòria segur que no molt senzilla.
Ho degueren passar pillo, però tot i així varen aconseguir èxits com aquest Be My Baby. Per favor, Bernat, dà-li una mica més de gas en això. Little Marta.
So always 27. My motto. Amb el karaoke habitual d'aquestes hores fem una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una. Wow, 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 wow.
dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Divendres a les 7 de l'hora baixa torna Esports 3 en Joc amb el futbol de primera divisió.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se a la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit amb la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Ara vos volen contar una història de superació, la d'Andrés Apelian.
Sí, vos hem de dir que en Andrés té 25 anys, viu a com viu amb un trastorn de l'espectre autista i, com moltes altres persones, ha passat per situacions que moltes vegades no sabeven, són silenciades, rebuig, incomprensió i fins i tot bullying. Però hi ha un moment en què tot fa un gir i el rap, la música, li va canviar la vida.
No només com a música, sinó també com a eina per ordenar allò que ell sent, per donar sentit a l'experiència i per transformar el seu dolor en expressió. I avui volem parlar de tot això amb ell, de salut mental, de neurodivergència i de si realment estan preparats per escoltar formes d'expressar-se que no sempre són les habituals. Andrés Apelian, molt bon dia, com estàs?
Estoy muy bien, gracias por haberme invitado aquí. Estar aquí, yo, bueno, sufría bullying de pequeño. Empezó todo en sexto de primaria, cuando yo estaba saliendo de la clase de inglés, estaban los compañeros de lado, ahí yo pasé por en medio, me metí una patada por detrás y se fueron corriendo a la otra clase. Ahí fue la primera vez que sentí bullying.
I Andrés, tu has patit el bullying com explicaves, no?
Sí.
I vas decidir en algun moment convertir el que havies viscut en el passat en una experiència positiva. Però anem per parts. A banda d'haver patit aquesta qüestió, has explicat a través de les teves xarxes socials que moltes persones descobreixen tan tard que són neurodivergents. En el teu cas, com va ser aquest procés? Com ho vas arribar a entendre que és el que t'estava passant a tu mateix?
Pues yo tenía un amigo de la ESO que directamente él veía en su momento estas glosas, lo que hace Red Bull, estos eventos de batallas de rap y me dijo, mira esto, ¿qué te parece? Y me dijo un día que me presentara pues allí de que me iban a aceptar, de que me iban a entrar y también... Pues después de que yo ahí era tímido, porque también era el momento de que al final el título era eso, de que hacían sus grupitos, un amigo me cogió y me dijo que su primo llevaba lo que era lo que llevamos haciendo tiempo en la catedral, en lo de que era Furra Mallorca, las batallas de rap de ¿sí? que se hacen allí, uh-huh. que son que viene de glosas también todo esto. Y claro, una vez coincidí con su primo, después del primer evento que va uh-huh. Henson Ferriol, que me había quitado ya un poco el miedo social porque veía otra percepción de la gente, pues empecé como salí de fiesta con él y su primo, un día, o sea, en ese momento me puse a rapear con él y me dijo, Hacemos estos eventos en Palma, 20, o sea, me acogió y me empezó a incluir a esos eventos.
Claro, Andy, podríem dir que rap o la música a tu te va ajudar no només a perdre la vergonya, sinó també, d'alguna manera, a sentir-te fort per lluitar, en aquest cas, contra el bullying, contra el rebuig, i sentir-te d'un grup, no? Sentir que te incloïen a qualque banda.
Claro, y cambié la percepción de la gente de que no me llamara de forma diferente, de forma vulgar, y de que me aceptaran como uno más.
I recordes el primer dia, Andy, que vas fer rap, aquell moment en què tu dius jo rap ara de ser el meu rotllo. Quan vas començar a fer rap? Com va anar la cosa? I per què vas fer rap i no, per exemple, un altre tipus de música?
Pues yo empecé a hacer rap porque ahí empecé a conocer gente que en la, pues en la ESO pues no tenía, no, y cada vez pues me iba soltando, o sea, cada vez más era más sociable, me hizo ser más, menos tímido y quitarme un poco la vergüenza de decir, o sea, no tenían, no me hacían, es verdad que se ve la percepción de que la gente, es verdad que hay de todo público, pero no son mala gente.
I escolta, si mos haguessis de dir, perquè clar, sempre tothom té com a referent, no? Gent que escolta i que t'agraden i que d'alguna manera te mires en ells. Clar, jo ara si hagués de dir noms de rapers, crec que només me sortiries d'Eminem.
Eminem, si ja tenim uns anys, Sandy,
però a tu quins t'agraden? Eminem, sí, m'agrada molt, escolta una cosa.
Eminem, la prehistòria de rap.
Claro,
és que... supos que en Andy no tenia altres
perquè
referents.
Perquè jo soc un poc històric, però per això li demano que mos posi un poc al dia.
Mi favorito sempre ha sido un rapero español que sé que es batallero, que es muy chuti. Que...
Ahí no el coneixem. O sigui, ya, otros sí.
Que
no,
está en el mundo de... Bueno, está, siempre ha estado en el mundo de las batallas con Arcano, con todos estos, y ha sido de los mejores de la historia. Pero...
Trueno connecta amb bé.
Trueno, sí.
Que és més modern.
Andy, claro. I ets molt actiu a les xarxes socials, perquè vas publicant tots els teus vídeos. Ara estic compartint algunes de les imatges amb els nostres espectadors que descrivim per als oients on Andy està rapeant, no?, a diferents llocs. Tu has muntat fins i tot com si fos un videoclip, no? Conta'm, quina repercussió tens a les xarxes?
Pues cada vez que hago algo, pues publicarlo, porque al final damos más visibilidad, porque mucha... Claro. Muchas veces, pues, también tenemos, cuando pedimos permisos al Ayuntamiento de Palma para este tipo de espectáculos, como no entienden lo que son, lo que hacemos, que son glosas al final, a la hora de... No nos dan ni subvenciones. Y mira que tenemos una...
Sí, tu estàs aprofitant també per fer una crida, no? Que pugueu compartir aquests esdeveniments i se doni suport, no? Els joves que volen fer.
Exacto, y que se ayuden a la gente que también tenga, que sufra de acoso escolar, porque esto es un paso más de que se... de que allí los van a respetar y siempre los van a ayudar.
Andy, que te podem escoltar, perdoneu, sí, companys, perquè tenim un bocinat dels raps que fa de forma habitual. Nandy, sonen així? Mirau.
Si sufres bullying, la verdad, no te quedes solo y júntate con los que te apoyan en realidad, porque son los que te van a ayudar, y eso es la verdad. El rap se hizo para sociabilizar y para ser uno más de verdad.
Mira, el podem escoltar ara aquí en directe, a través de les seves xarxes socials, però Andy, on te poden venir a veure? Si qualcú te vol venir a veure en directe, no sé, la pròxima vegada que tinguis previst fer una actuació.
Ahora mismo no tengo ninguna, pero siempre hay organizaciones como Zona 07 Mallorca y como Renan Mallorca y también TESIX que organizan este tipo de eventos para en ses voltes o en las gradas de Riera casi cada finde. Y allí pues me podéis venir a verme y tengo un amigo que ha estado en IB3 también defendiendo este género de allí, de Marcos Wolfie, no sé, Marcos también ha estado muy muchas veces con IB3 a que nos gravaran i tot esto.
Estem molt feliços de compartir aquesta història, de conèixer el teu talent, el rap, sí, d'Andy Apelian. Ho publica de forma habitual en les xarxes socials i dona visibilitat també a través del rap a causes com, per exemple, el bullying. Ha estat tot un plaer conèixer-te de prop, Andy. Moltíssimes gràcies per la visita.
Gràcies.
I fins a la propera.
Hasta la próxima.
I que el rap mou muntanyes, això és ben vera. La música en general, mou muntanyes. Avui que estàvem tan musicals en aquest programa. Petita pausa, tornem tot d'una.
La verdad, el rap se hizo para sociabilizar y para ser uno más de verdad. Eso es rapear de forma decente, de forma inteligente, y se lo digo a mi gente. Si me quieres seguir en Instagram, me llamo aquí Andrés Apelian.
También al día, IB3 Radio.
IB3 Radio es diversión.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! A IB3 Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
I 41 minuts, tot a punt per un esdeveniment marcat en el calendari, la Trail Menorca Camí de Cavalls, que just està a punt de començar. Clara i Mami, bon dia.
Molt bon dia, i de sí a Menorca, tant els corredors que hi participen com els aficionats a les curses, ja estem esperant l'emocionant tret de sortida de la 14a edició de la Trail Camí de Cavalls Connecta Balear. L'edició 2026 arranca oficialment aquest dijous. La presentació oficial serà en el Lago Resort Menorca, com és habitual, amb la presència ja de alguns atletes destacats d'aquest esdeveniment esportiu, un dels més importants de Menorca i també del calendari espanyol de les carreres de muntanya i de tot el món ja, amb la prova reina, amb la que es completa la silla sencera pel Camí de Cavalls amb 185 quilòmetres. Mito Bosch, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, com va?
En Mito, que és gerent d'Elite Chip i organitzador de Satrel Camí de Cavalls Connecta Balear. Bueno, quants participants espereu enguany, Mito?
Bueno, els participants haguéssim volgut obrir a tothom, haguéssim estat molt més de 3.000, però ens vam marcar un objectiu de màxim 3.000 persones, i hi ha una dada que és molt, molt, molt brutal, que tenim 960 persones en llista d'espera.
Què me dius?
O sigui, aquest any, contents, no, lo siguiente, perquè ha estat, és veritat, hi van tancar inscripcions a principis de novembre, i això mos dona, pues, que aquesta prova ja ha romput segur que són les fronteres locals de les illes i quasi nacionals i internacionals. I, bueno, i això també és la part de responsabilitat de que, lògicament, de tota aquesta expectativa esperem complir, que tota aquesta gent que ha triat venir a Menorca, pues, s'endugui, pues, una foto guapa de, bueno, de la nostra petita illa.
I tant que sí. Cada any anem rellant gran de l'augment de participants, per tant, ja començam a tenir el topall i la llista d'espera, no? Això ja, els pròxims anys ja t'haurem de demanar què puja la llista d'espera.
Sí, perquè... sí, a més, és una cosa que tenien clara des del principi. Nosaltres sempre hem tingut clar que Menorca és un territori limitat, Menorca, inclús aplicant mesures a la carrera per tal de no sobresaturar el camí, fent sortides escalonades, per tal de que la pressió que es pugui fer en el camí la pugui absorbir perfectament. O sigui, ja des de l'any 0 hem començat aquí, i ara mos trobant que ja els darrers anys, l'any passat, ja van ser més de 2.500 participants, i en guany mos van posar estopall de 3.000, i la sorpresa va ser que diu de novembre van tancar inscripcions. Dic, ostres, ja, què feim? Vam obrir llista d'espera, i la vam obrir, quan mos vam donar compte, tenien 900 persones apuntades. Lògicament, no hi caben, s'han anat supliguent les baixes, però, ostres, és una dada que, bueno, per nosaltres molt important, i bueno, i esperem que poder-ho fer suficientment bé perquè l'any que ve poder tenir aquests mateixos 3.000 participants i molta gent també que mos visualitzi, mos cerqui, bueno, per poder participar.
És una data marcada ja en el calendari de carreres de muntanya, tant aquí a Menorca com a Espanya i a tot el món, perquè en aquests gairebé 3.000 persones de només que hi participen, però després hi ha totes les persones que feis possible la bona organització, venen de diferents parts del món, d'Estats Units, de Nova Zelanda, d'on ens visiten enguany?
Sí, ahir ja, bueno, l'any passat ja van tenir una bona xifra de nord-americans, enguany es manté aquesta xifra, s'ajunta també gent de Sud-amèrica, i després molta gent europea, tenim quasi 300 atletes francesos, després hi ha, bueno, de resta de països d'Europa, de Portugal, connexions que antes just estaven o era complicat venir, tenint ja països que ja han de, encara que facin en una escala directa o una petita escala, ja trien Menorca en la dificultat que es pot venir aquí, i això pues, significa que el coneixement del camí de cavalls, el coneixement de Menorca, el que he dit abans, ha romput ja fronteres, i bueno, jo crec que això és una dada que hem de tenir important, que mos situen a cap puntet enmig del Mediterrani, ja mos situen i saben que aquí se fan coses guapes i que, bueno, que el territori que tenim, jo crec que, bueno, crec que no som, de banda, no som el millor per fer més publicitat, però sí que som un enamorat de Menorca, bueno, i crec que ho intentes matar tothom que vengui aquí, perquè jo crec que vivim en un paradís aquí.
La bellesa que desprèn aquesta cursa, a més de tota sa emoció, perquè ho és d'emocionant, bé, hi ha diferents categories, eh? Jo ara ratllava de la prova reina, són 185 quilòmetres. L'any passat, per exemple, en Pablo Ibáñez, que va ser qui va guanyar la categoria masculina, 18 hores 45 minuts, na Laia Díaz en categoria femenina, 24 hores 40 minuts. Jo no em puc imaginar el que és córrer 24 hores sense aturar en aquesta prova reina.
Bueno, pues... bueno, exactament, 185 quilòmetres dona per molt, són els guanyadors, fan unes 18 hores, enguany venen en ganes de batre el rècord tant masculí com femení, en Pablo.
Tornen en Pablo i na Laia, sí.
No, na Laia no corre aquest any, però sí que hi ha un atleta que, bueno, té 1.001 rècords de les 24 hores, és un atleta marroquí, i si tot li funciona com té que funcionar segurament, batrà el rècord, i en Pablo Ibáñez ja ha manifestat que té ganes de rompre el rècord, però és que a més hi ha més atletes de bon nivell, que cada vegada, com més expectativa, també venen més atletes de nivell, i jo crec que tenim una carrera excel·lent de 185 quilòmetres. I el que dèiem, els primers fan 20 hores, però que els darrers fan 40 hores. Són 40 hores per el camí de cavalls, aquí on nosaltres, com a organització, els hi hem de donar els màxims serveis possibles, perquè l'objectiu no és guanyar ni es gaudir de la prova i arribar a meta i poder dir, jo ho he fet, jo som finisher de camí de cavalls, jo som llegenda del camí de cavalls. I és una de les coses que nosaltres, l'emoció que està aquí, que comentaves, és una de les coses que volen transmetre als participants, que no facin una carrera tota sola, que gaudesquin del camí, de les platges que tenim, de l'essència del camí, de tots els petits racons que pot trobar, perquè jo crec que l'experiència que poden viure aquí, jo crec que és única, i això és el que els volen transmetre.
El camí de cavalls, que és una carrera de muntanya, senderisme, dona la volta a tot Menorca. Hi ha alguna zona que estigui afectada de recorregut, perquè amb els temporals de l'hivern hi ha hagut algun tram del nord, a la zona del Macagran, que hi van haver-hi despreniments, no sé si s'ha afectat a la prova.
Sí, bueno, això ja està solucionat, això va ser una cosa que quan van tenir coneixement, vam estar en contacte amb les tècnies del Consell, s'ha fet un desviament que ja està marcat i adaptat, o sigui, fa felicitats en el Consell perquè en aquest punt van ser molt àgils i es va solucionar tot d'una. I després també hem fet dues petites modificacions més, que una és el Prat de Son Bou, que lògicament aquella zona, per motius de recursos hídrics, encara no s'ha pogut trobar la solució, i el que fem és passar pel camí litoral, que passa per la platja, que també és un lloc de pas, que està obert, que és un camí, i d'aquesta manera pues, evitar pues, que la gent en aquella banda, les pedres pues, estan banyades, poden relliscar, perquè si es banyen els peus no passa res, una prova de trail, i si no tenen aigua pues, tindran una pedra, tindran que pujar una muntanya, o sigui, el motiu no és aigua, el motiu és que rellisca i hi ha una miqueta de fang i es fa perillós, i mira, desviam aquest tram aquí. Després, dues petites modificacions més, a Son Saura, aquí allà, en vez de passar per damunt la platja, passant pel camí de darrere, per tant, no ha afectat tant la platja, perquè ja sempre hi havia, ja, amb els temps que mos fa, ja hi ha turistes i molestaven a la gent, i pues, passant pel camí de darrere, i no passa absolutament res, que són coses que intentam adaptar perquè el camí estigui net, puguin transitar, i bueno, bueno s'hi puguin trobar bé.
Quants punts d'avituallament teniu organitzats?
13.
13 per tota Silla?
Sí, per tota Silla, sí. Bueno, només per donar-te una data, hi ha 28 tones d'aigua preparades per repartir tots els avituallaments, perquè, el que dic, són 40 hores en aquests atletes que estan en el camí, no els hi pot faltar res, i m'estim més, jo els diria que en els companys, m'estim més que s'obri una tonelada d'aigua que no que mos falti un boti o una garrafa, perquè lògicament, l'esforç que han fet ells per poder arribar a Menorca, per poder disputar el camí de cavalls, l'organització no pot fallar, i en aquest cas, pues, intentant posar les mesures suficients que tot estigui en el seu moment, en recursos, en gel, que pugui estar fresc, que estigui fresc, es menjar, pues, anar reposant diferents coses. Hi ha avituallaments que estan oberts 15 hores o 20 hores, relleus de la gent, perquè puguin anar fent. La veritat és una logística guapa, es potenten, però que bueno, que s'ha de pensar tot molt bé, perquè jo he dit, l'objectiu no és fer la carrera i punt i de sol, no, l'objectiu és que si en visqui una experiència i digui, ostres, he estat a Menorca i vull tornar.
No només és la prova dels 185 quilòmetres, encara dius, no, totes 3.000 persones no venen a fer aquesta, perquè aquesta no. Has de tenir un bon entrenament, sí. No és per tothom, diguem-ne, sí. Però hi ha diferents quilòmetres, diferents proves, sí. Que això fa que sí que gent que no sigui tan professional també es pugui sumar en aquesta cursa, i a més també es pot fer bé per relleus, que hi ha equips. Correcte. Ben divertits també, que per relleus aconsegueixen fer-la.
S'ho passen pipa, perquè la veritat, la prova de relleus va ser una aposta que vam fer fa un parell d'anys, perquè clar, jo entenc que 185 quilòmetres és una prova molt exigent, molt dura. La prova és que tenim un 52% d'arribats, o sigui, un de cada dos no arriba a finalitzar la prova, pel motiu que sigui. Això vol dir que la prova aquesta és molt dura, és molt difícil en aquest sentit, i vam intentar instaurar la prova aquesta de relleus per tal que la gent ho pogués fer en un altre format. Pues s'ha convertit pues, en una festa, són grups de 3 o de 4 persones i s'ho munten de tal manera que un fa seguiment de l'altre, a l'espera en un pues, bueno, i jo tots els qui ho han viscut, te compten l'experiència, dius, ostres, és així quan t'ho compten, amb una il·lusió i amb unes ganes de que s'ho han passat bé, dic, ostres, han trobat un format de poder gaudir a 185 quilòmetres d'una altra manera. I després hi ha tots els que participen a les proves més curtes, que lògicament tenen els mateixos drets i les mateixes oportunitats que salten, però bueno, tenen les altres opcions, o fer tota la cara nord, o fer tota la cara sud, o ja després fan ja les més curtes, que fan un quart del nord, que en sa que surt de Fornells i arriben a Ciutadella, i tot el quart del sud, que fan tot el que és, diguéssim, des del mitjor fins a arribar a Ciutadella. I després fan les proves curtes, sa d'11 quilòmetres, que per jo són 11 quilòmetres, amb però d'una bellesa espectacular, que sortiguen del camí de Benimaldà i arribant a Patges de Fornells, o sigui, passen per Cala Mica, passen per la platja de Cavalleria, tot el que és Santa Teresa, dic, ostres, allò, moltes vegades jo que hi vaig per aquella zona, sempre t'has d'aturar i aixecar la vista perquè dius, dic, això és fantàstic, són 11 quilòmetres, però són dels més guapos que hi pot haver, i després l'altra cursa de 27 quilòmetres que surt de la vall i arriba a Ciutadella, que són 27 quilòmetres que tenen curta.
Que Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do. Bueno, jo que he estat en diferents ocasions a Meta, a la plaça d'Esborn de Ciutadella, sí. La veritat és que és una experiència meravellosa rebre aquesta alegria quan travessen, sí. I quan arriben a Meta, ho podrem veure tot tot per streaming. Correcte, també, com cada any, i això és dia 1, que és dissabte.
Dissabte. Ja està aquí.
Idò, cap a fer bona feina, que encara queden dos dies d'organització, començar a rebre tots els esportistes i que sigui un èxit mito, com és habitualment aquesta Trail Menorca Camí de Cavalls Connecta Balear.
Correcte, moltes gràcies i bueno, agrair tantes institucions com a la gent que ens anima a seguir fent les coses i esperem estar a l'alçada de tot i convidar a tothom que a partir de dijous a cap vespre se passa d'esbord, ja s'obre el lliurament de dorsals, hi haurà una fira amb productes esportius, tenda, hi haurà producte local també, per tal de poder... Bueno, de poder gaudir de la festa.
Gaudir al màxim d'aquesta Trail Menorca Camí de Cavalls, i de jo hi seré, mos veiem allà. Mito, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ja veus, Marta, aquesta és l'activitat esportiva d'aquest pont del treballador, que ja tenim ganes de començar a veure els atletes en el Camí de Cavalls.
Moltíssimes gràcies, companys. 11:53, vos anunciem just abans d'acabar el programa que avui s'ha estrenat nou capítol de Dives i Divins, el podcast sobre cinema, curiositats i xafarderies d'Ivetres Ràdio, i el d'aquesta setmana va dedicat a l'animació el més vell del món, és a dir, Ava Gardner.
Hi ha estrelles de Hollywood i després hi ha mites que ho traspassaven tot, la pantalla, la vida i fins i tot la paciència dels veïnats. Aquesta setmana, a Dives i Divins, posem el focus en una dona que no només va ser una icona del cinema, sinó també un huracà en la seva vida personal, la gran Ava Gardner.
Actriu brillant, dona lliure, amiga de nits infinites i protagonista d'històries que avui encara semblen de pel·lícula, especialment durant la seva etapa a Espanya. En aquest capítol descobrireu la seva cara més íntima, la més salvatge i també la més humana, perquè darrere el mite hi havia una dona que vivia com volia, i això, en la seva època, no era gens fàcil.
El capítol d'avui intervendran gent que la va conèixer de prop, com els germans Thomas i Lucia Graves, l'únic home que li va dir que no, Antonio García Vega, conegut com el caporal Gardner, i gent que l'ha seguida i l'ha estudiada, com l'escriptora Roser Amills, el president de la Film Commission, en Pedro Barbadillo, o, per exemple, el crític de cinema Toni Camps. Tot això en 50 minutets que ja s'han empaquetats i pujats a les xarxes, que és a la secció de podcast de Ivetra Ràdio. Podreu escoltar ja aquest capítol, que és una fantasia. No és perquè l'haguem fet a Marta Grau i jo, però és cert que
però
és un
també,
gran capítol.
Però també.
També.
Exacte. Vos agradarà, perquè
segur.
Hem dipositat tot el nostre cor i esforç en...
No, i perquè la vida de Gardner és interessantíssima.
És fascinant, és que és una vida de pel·lícula, mai millor dit, tot d'un als esports. Passa l'actualitat esportiva. Antoni Fuster, bon dia, bon dimarts.
Molt bon dia a tothom. Doncs avui tenim futbol sala perquè el Palma Futsal jugarà a la pista del Ribera Navarra a partir de les 8 del vespre, un partit que podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio. En teoria ha de ser un partit on el mallorquí no ha tenim massa problemes per aconseguir la victòria. El Ribera només ha guanyat dos partits en tota la temporada. És el Coé i el Palma és cinquè classificat. El Palma, que en teoria és molt superior, és perquè Antonio Vadillo, el seu entrenador, ha deixat també alguns jugadors importants fora de la convocatòria perquè puguin descansar, en vista la setmana que ve que hi haurà Champions, Alisson Fabinho i Mario Ribillos. No han viatjat en l'equip. Això pel que fa al Palma Futsal i pel que fa a l'actualitat del Real Mallorca. Avui entrenament porta obert el primer minut. Hem pogut veure que Martin de Micheli recupera Sito Lubumbo, que fa dies es va lesionar, no va poder participar en el darrer dos partits contra València i l'Abes. El jugador angolès s'ha entrenat ja amb el grup. També ho ha fet el central Manes Cúmbules. Bones notícies també. I qui no ho ha fet ha estat Vedat Muriqi, però alerta, per no forçar. El màxim golejador del Mallorca acumula molt minuts disputats i s'ha de tenir un poquet de cura també en les càrregues de Vedat Muriqi. A tot això, ahir l'Espanyol va empatar 0 contra el Llevant. No era un mal resultat per al Real Mallorca. Un Mallorca que acaba la jornada en 17a posició, 35 punts, un per damunt la zona de descens. I ara lo important, però, és dependre d'un mateix, no? El Mallorca ara mateix depèn d'ell mateix, en vista la permanència. Falten 5 jornades i pròxima estació, Montilivi, Girona, aquest divendres a partir de les 9 del vespre.
Idò, estirem ben pendents, perquè número 5 és veritat que és una situació encara un tant delicada, però creuarem els dits per men com li pot anar en aquesta futura jornada, Toni.
Gràcies, vinga.
Ampliem els esports en tan sols una hora. Ara el repàs, el contingut del programa al dia. A Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia, com se presenta aquest dimarts?
Molt bon dia, Marta. Idò, la veritat és que molt bé, perquè nosaltres estem aquí a les Pitiuses preparant-nos pel Correllengua Germanat, que arriba demà a Formentera i dijous a Eivissa, i avui en parlarem abastament amb na Marga Torres, que és la coordinadora aquí a Eivissa d'aquesta iniciativa. Més tard descobrirem més aspectes del medi ambient amb l'educadora ambiental Agnès Vidal, en la que aprofundirem en la feina de la Fundació Salvem Sabadia, i també sentirem la veu de l'experiència. Això serà ja més a la part final del programa, i ho farem amb Nana Serapio, que és psicòloga especialista en envelliment actiu, així que tot això, Marta.
I el dia a Mallorca, Jaume Noguera?
Mira, parlarem amb la Direcció Insular d'Emergències perquè sembla que han millorat la cobertura per tots els bombers i serveis de rescat de muntanya a totes aquelles zones on no hi havia cobertura mòbil i de ràdio. D'aquesta manera, a tota Mallorca se podrà arribar a qualsevol emergència. Després parlarem amb APAEMA per parlar del biofilm, que és aquest plàstic negre que antigament se feia de plàstic i ara està fet d'un material compostatge que no importa retirar, sinó que s'integra a dins la terra, fet que millora molt el terreny, no l'embruta tant i no s'ha de retirar. Després parlarem amb el veïnat d'establiments, que fa més de 100 anys que tenen el mateix problema. Els cotxes van per les carreteres, els vianants no tenen per on passar. 80, direm, d'ençà que hi ha cotxes. I també per acabar, felicitarem el Col·legi de Porreres perquè compleix 50 anys, així que molt d'anys a tots els lots que en 50 anys han passat per l'escola de Porreres, que se deuen ser molts, tots els porrerens.
Ja ho podem dir. Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Ja sabeu que tornem demà a partir de les 9, no sense abans desitjar-vos que passeu un bon dimarts. Tornem demà. Adéu.
Love